Una de les coses que trobàvem molt important és que l'UDG es pronunciés també públicament, es comprometés un dia com el d'avui, no? El Dia Internacional contra la Violència envers les Dones i el Dia Internacional contra la Violència Masclista. I en aquest sentit això agafa doncs un terreny bastant ampli que seria molt especialment les dones que pateixen violència en les seves relacions íntimes, però també altres tipus de violència que poden ser de tipus institucional i que també són violència contra les dones i també violència que afecta a d'altres col·lectius, per raó de gènere, sexe, sexualitats, immigració, etc. No? Llavors, en aquest sentit, justament és des de les institucions que també, i especialment amb l'educació superior, no? Que hem de marcar que és molt important fer aquesta tasca que ara en Nacho deia, d'alguna manera amb tots els espais de la nostra vida quotidiana, tenir present això i per tant col·laborar amb que això no sigui possible. En aquest cas, tal com us deia, ho he dit abans, no? Va ser una mica, estic contenta perquè hem aconseguit reunir tres persones, ara veureu que us en falta una, ara us explico per què, que vinguin avui a parlar, que és el mateix dia 25, que sempre és molt difícil fer coincidir els actes amb el mateix dia de la jornada internacional. No? Llavors tinc, us presento a les persones i llavors també acabaré de fer un petit comentari. No? Tinc a la meva esquerra tinc la Samara de las Heras, que és investigadora del grup Antígona de l'Autònoma i professora també de l'Autònoma, i és perquè Encarna Bodelón, que és la que estava previst venir, que és la directora del grup i directora del projecte, aquesta nit ha estat malalta, s'ha trobat molt malament i hem hagut de fer un canvi. No? I llavors, per poder parlar del projecte aquest actual, el darrer especialment, que m'interessava molt que veiéssiu una mica les dades en aquests moments, a partir de tot el que s'està fent a les universitats, doncs la Samara coneix molt bé el treball, ja l'ha presentat altres vegades i bueno, ha estat professora convidada a Londres, a Mèxic, es mou molt amb aquests temes i serà ella la que ens parlarà d'això. A la dreta tinc Heinrich Gelshaller, és psicòleg, mai ho dic bé, em sembla, i mira, ja fa anys, no tinc, psicòleg i psicoterapeuta de l'associació Conexus Atenció, Formació i Investigació Psicosocials. Fa molts anys també que ens coneixem i que coincidim en molts espais d'aquests. El seu treball és molt important a nivell de formació també en temes de socialització, intervenció amb diferents persones de les unitats que hagin patit violència, però molt especialment, i aquesta era una de les raons per les quals m'interessava molt que fos avui aquí, pel treball que ha estat fent amb justament els homes que han exercit violència amb dones dins amb relacions íntimes, no? Amb les seves parelles. I en aquest sentit el seu treball és molt interessant perquè parteix de treballs fets als països nòrdics, no? Com a model, que són uns treballs que han sigut pioners amb el que seria amb la intervenció amb homes, no? Que és l'altre gran tema, que a part del de la socialització, que també el treballeu, seria l'altre gran tema. I penso que també estava bé, doncs, siguent una taula, que poguéssim tenir una intervenció d'aquest tipus. I la tercera intervenció és Alba Alfageme, que és coordinadora de la unitat de suport a les víctimes dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat i ha portat molts projectes europeus de recerca i de comparativa respecte al tema de la seguretat de les dones. Alba arribarà pel mig de que hàgim començat perquè, com que aquest cap de setmana hi va haver-hi un altre assassinat d'una dona, el conseller li ha demanat que aquest matí parlés amb els mitjans de comunicació, està fent això i ve directe, eh? Llavors la veureu que puja i s'incorporarà quan arribi, ja té previst venir, ve segur, ja ens ho ha confirmat, però una mica tard perquè ha hagut de fer això, d'acord? I res, i amb la línia del que deia el Nacho, doncs només una frase abans de ja donar la paraula a les persones que estan a la taula, dir que d'alguna manera crec que podem dir que totes les persones que portem treballant aquest tema fa tant temps, amb temes d'intervenció, amb tot el que seria institucions públiques, temes legals, etc., no? tanta feina, doncs trobem que les xifres, abans ho parlàvem, abans d'entrar, continuen siguent escandaloses. No? Això és una cosa que ens preocupa molt. Ara portem anys d'intervenció i d'acció política i social i tot i així tenim unes xifres realment espectaculars. No? A més, els arguments també ara varien una mica, no? Molts arguments en aquests moments respecte a la violència tornen a fer un desplaçament a temes individuals o explicar que amb la crisi doncs, hi ha més agressió, no sé què, i tornem una mica enrere a on estàvem i amb coses que ja ens pensàvem que ara ja estaven al damunt de la taula. No? En aquest sentit, lògicament, això també afecta la violència institucional i, com us deia, aquesta idea de que el malestar social intervé doncs, és una fitxa més que tenim aquí. Nacho deia que una de cada tres dones pateixen violència. A Europa hi ha uns 60 milions de dones. Les que ho denuncien, és a dir, que no són totes les que pateixen violència, les que ho denuncien, i d'aquestes 60.000, més d'una tercera part és en relació amb les seves parelles. Altres són agressions sexuals i d'altres tipus. No? Són quantitats molt altes. I jo també abans d'entrar els deia que havia llegit una notícia al País, que m'havia sorprès perquè vaig pensar quina comparació més estranya. No? Però que deien que hi ha menys smartphones, n'hi ha 50 i pico milions, no 60 i pico milions com dones. Això vol dir que nosaltres segur que de cada tres persones que coneixem, una segurament porta un smartphone, no? Per tant, de cada tres dones que veiem, una segurament haurà patit algun acte de violència o el patirà. És molt, és una quantitat realment molt i molt alta, no? I en aquesta comparativa, doncs, les intervencions de la taula ens parlaran del que ara s'està fent i on estem amb totes aquestes polítiques estatals i catalanes, no? I l'altra cosa, doncs, sovint jo cito sempre l'escriptor José Saramago, no? Perquè trobo que va ser molt significatiu de ser dels primers homes que públicament varen dir que el tema de la violència és una responsabilitat de tots, molt especialment dels homes. Aquí sí que hem canviat, no? Jo crec que hi ha un moviment de solidaritat i de participació en rebutjar la violència, que és més ampli, no? Que en els seus inicis, que duia molt el moviment feminista i que en aquests moments doncs, la participació és molt més àmplia. I ara per ara doncs, simplement hem de continuar treballant. Ara començarem avui amb aquesta taula que és un inici per anar teixint aquestes xarxes de col·laboració, de coneixement i d'actuació formals i informals, no? Per aturar aquestes manifestacions. I ja està, i els hi passo la paraula i després hem guardat un temps al final per si hi havia preguntes, debat, etc. Gràcies. Molt bé, doncs Samara. Sí, perfecte. Et pots posar allà?
Buen día. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo voy a hacer mi intervención en castellano porque llevo poquito tiempo aquí. Entiendo el catalán y para la parte de las preguntas no hay ningún problema con que me puedan plantear preguntas en catalán, pero aún no me siento preparada para dar una charla especialmente sobre temas jurídicos en catalán. Y lo siguiente bueno, que quería decir es agradecer la invitación a poder estar aquí un día como hoy, que se conmemora el Día Internacional para luchar contra esta lacra social, y pedir también disculpas en nombre de Encarna Bodelón, que no ha podido estar hoy aquí. Y una vez dicho esto, me gustaría presentar un proyecto que estamos aún realizando, pero que empezó hace años en la Universidad Autónoma de Barcelona, el Grupo Antígona. Es un proyecto que comenzó en el ámbito europeo con una subvención de la Unión Europea a través del programa DAFNE, en el que trabajaron varias universidades y entidades de la sociedad civil de cuatro estados de la Unión Europea: Reino Unido, Italia, Rumanía y España. Y básicamente en este proyecto se pretendía profundizar y analizar en qué medida los sistemas penales y las normas específicas en materia de violencia de género están dando una respuesta a este problema. Hablaré brevemente de los resultados de ese proyecto que se presentaron en un libro que se publicó en el 2013 y además me gustaría aportar y complementar esa información con la continuación de ese proyecto que lo estamos llevando ahora mismo a cabo a través de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, un proyecto de I+D, en el que básicamente queríamos comprobar cómo había afectado la crisis económica actual al sistema y si habían cambiado los datos que nos habían facilitado la investigación en el ámbito europeo. El objetivo, como digo, del proyecto que estamos realizando, que coinciden en gran medida con los objetivos de aquel primer proyecto europeo, son los siguientes. Por un lado, queríamos analizar cuáles son los mecanismos, los servicios jurídicos y asistenciales que garantizan el derecho de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género. Y en particular nos centrábamos en una cuestión y era cuál era el papel de la denuncia penal en todo ese proceso. Luego les explicaré por qué la importancia de la denuncia penal. Por otra parte, queríamos valorar cuál era el impacto de la normativa vigente en materia de violencia de género y, además, específicamente, cómo estaba incidiendo la crisis económica en la prestación de servicios a las mujeres. Y todo esto con el objetivo último de contribuir a la mejora del derecho de acceso a la justicia y a la protección de las víctimas de violencia. Muy brevemente, porque creo que es interesante, me gustaría comentar un poco la metodología de trabajo de los dos proyectos de investigación que, como digo, son muy similares. Por un lado, se ha hecho un análisis en profundidad de datos cuantitativos y de datos cualitativos sobre el sistema penal y los distintos sistemas de protección, de atención y de recuperación de las víctimas de violencia de género. Y creo que esto es especialmente importante porque, bueno, creo que se comentará después en las otras ponencias, tenemos un problema o una ausencia de datos integrales en materia de violencia de género. Por ejemplo, los datos, ayer entraba en la página del Ministerio para ver los datos a día de hoy y a día de hoy todavía hay muchos datos que no se recogen, como por ejemplo el número de hijos e hijas que están afectados indirectamente o directamente por la violencia de género en el contexto de la pareja o las parejas. Por lo tanto, creo que esta parte ha sido especialmente relevante. Por otro lado, se analizaron también los estudios disponibles y otros informes disponibles y además se ha llevado a cabo un trabajo de entrevistas que nos ha permitido dar voz directamente a las víctimas de violencia de género y también a los y a las profesionales que intervienen con ellas para detectar cómo está funcionando este sistema. En concreto, se han entrevistado a casi 100 personas, 40 mujeres y 60 profesionales, tanto del ámbito de la abogacía como del ámbito de la psicología, del trabajo social. Además, se han analizado 200 expedientes penales, en concreto en Barcelona, y se ha hecho durante 3 meses lo que se llama observación etnográfica, que básicamente consiste en ir a los juzgados y ver cómo se van desarrollando los procesos penales y da una perspectiva realmente de cómo funcionan las cosas en el día a día. Bien, pues con todos esos datos y partiendo del proyecto europeo, en este libro se recogen las conclusiones principales en el proyecto europeo. Y hay algunas conclusiones que me gustaría destacar porque creo que son especialmente relevantes. Por un lado, como conclusión general, en los cuatro países en los que se desarrolló el proyecto, se llegó a la conclusión de que el derecho, las normas específicas de violencia de género y, en concreto, el sistema penal, no da una respuesta efectiva a los casos de violencia de género, no resuelve el problema estructural de la violencia de género. Pero sí hemos visto ciertas diferencias entre los cuatro estados que muestran que el hecho de que existan normas específicas, juzgados específicos y procedimientos específicos ayuda a reducir la impunidad de estos crímenes y a dar una efectiva reparación a las víctimas. Por ejemplo, el caso de Rumanía. En Rumanía no existe ninguna norma ni de política pública ni tampoco en el ámbito penal relativa a la violencia de género. Y de los cuatro países es el sistema que presenta unas tasas de impunidad más grandes. Prácticamente solamente el 20% de los casos llegan al sistema penal y en los casos que llegan aún la resolución favorable a las víctimas se reduce prácticamente al 10%, ¿no? El siguiente modelo es Italia, que tiene otro modelo que sí tiene unas ciertas normas específicas en materia de violencia de género, pero no en el ámbito penal, sino más bien en el ámbito de las políticas públicas. Y en el caso de Italia también detectamos unos altos niveles de impunidad y una desprotección de las víctimas. Y sin embargo, en el caso de España y en el caso de Reino Unido, donde sí existen normas específicas, unos juzgados específicos y unos procedimientos concretos para atender a las víctimas de violencia de género, se constata que realmente las cifras de impunidad disminuyen y hay más mujeres que tienen protección y más mujeres que tienen una sentencia de reparación de sus derechos. Centrándonos en el caso del Estado español, hay algunas cuestiones que hemos continuado analizando en esta segunda fase del proyecto porque se detectaron que habían importantes diferencias en el propio Estado español en función de las comunidades autónomas y en función también de las profesionales y los profesionales que intervienen. Es decir, la respuesta que obtiene una mujer cuando accede al sistema penal e interpone una denuncia es muy distinta dependiendo del lugar donde interponga la denuncia y además de los profesionales que tenga la suerte o la mala suerte de que le asesoren y la atiendan durante ese proceso. Y además, en los cuatro países se detectaron una serie de barreras, limitaciones o retos que hay que abordar para hacer la protección y la atención a las mujeres víctimas de violencia de género más efectiva. Entre esas barreras detectamos como dos grandes grupos. Uno, que tiene que ver específicamente con el propio proceso que supone la violencia de género, es decir, por ejemplo, la normalización de la violencia por parte de las víctimas, por ejemplo, el sentimiento de culpa, el sentimiento de bloqueo emocional y el miedo que sienten las mujeres a iniciar ese proceso. La cuestión de la falta de protección específica a los hijos e hijas es una cuestión que en muchas ocasiones hacen que las mujeres no presenten o no planteen una denuncia. Y luego además se detectaron otra serie de problemas que tienen más que ver no tanto con los procesos psicológicos de la violencia de género, sino con los propios procedimientos penales o los propios procedimientos que establece el derecho. En ese sentido, cabe destacar, por ejemplo, la falta de recursos. Y ahora, como veremos en este periodo de crisis económica, esa falta de recursos se ha ido acrecentando y, por lo tanto, la respuesta es aún más deficiente. Además, el sistema no da una respuesta efectiva a determinadas situaciones de vulnerabilidad. Entre esas situaciones de vulnerabilidad cabe destacar, y especialmente en el actual contexto de crisis económica, la dependencia económica de las mujeres. Y además la situación de especial vulnerabilidad de determinados colectivos, como pueden ser, por ejemplo, las mujeres migrantes que son víctimas de violencia de género. Y en general, en los cuatro sistemas hay una cuestión que nos llama la atención y es la desconfianza por parte de las víctimas hacia el sistema de justicia y hacia los profesionales que las han atendido. Y centrándome un poco en esta segunda parte del proyecto que hemos hecho durante los años entre el 2012 y el 2014, con entrevistas en Madrid y Barcelona, me gustaría destacar algunas ideas en concreto que vienen básicamente a confirmar lo que ya se había planteado en el proyecto anterior, pero vemos también cuál es el impacto de la crisis económica. Por un lado, me gustaría destacar algo que nos han transmitido en general todos y todas las profesionales que se dedican a este ámbito, no solo del ámbito de la justicia o del ámbito jurídico, sino también todas las personas que trabajan en la asistencia psicológica, en el trabajo social. Y es el problema de la definición de la violencia de género. Claro, la ley estatal de violencia de género tiene una definición que es muy restringida, que se limita a la violencia por parte de la pareja o por parte de la expareja. Y en ese sentido, esa definición se aleja de la definición que dan las normas de derecho internacional y también las normas específicas en el ámbito autonómico. Podemos citar como ejemplo la Ley 5/2008 de 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista aquí en Cataluña, ¿no? Que tienen una definición mucho más amplia y que contempla otras formas también de violencia. Estas distintas definiciones de violencia de género generan una cierta inseguridad jurídica que, como decía, además está reforzada por el hecho de que varía mucho no solamente la definición contenida en la norma, sino la aplicación por parte de los tribunales de justicia. Por ejemplo, hay una cuestión que es curiosa y también nos la han puesto de relieve, y es la distinta interpretación que hace, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid y la Audiencia Provincial de Barcelona. La Audiencia Provincial de Madrid considera que no hay que probar que la violencia, los casos de violencia de género, no hay que probar que existe una relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Y en cambio, la Audiencia Provincial de Barcelona, que además sigue la tesis del Tribunal Supremo, considera que sí hay que probar específicamente que existe esa relación desigual de poder para poder considerar un caso como violencia de género. Y como digo, esto genera una cierta inseguridad tanto en las mujeres como en los profesionales de la justicia. Otra de las cuestiones que también hemos detectado es que existe una falta importante de una perspectiva de derechos y de género a la hora de abordar estos casos. Es decir, por lo general no se pone a las víctimas en el centro del problema y en el centro de la solución, y por tanto no se les está dando una respuesta acorde a sus propias necesidades. En muchas ocasiones, además, a lo largo de todo el proceso, existen ciertos estereotipos o ciertos prejuicios que conllevan una revictimización de las víctimas, revictimización que se superaría probablemente si se adoptara una perspectiva de género y una perspectiva de derechos a la hora de abordar estos casos. Otra de las cuestiones que nos han puesto de relieve es la falta de recursos. Y no solo recursos económicos, sino también personal, la falta de personal, y una cuestión que nos repiten todas las personas que intervienen en las distintas fases del proceso es la falta de una formación específica para atender a las mujeres. Por ejemplo, en el caso de los abogados y las abogadas, reciben una formación jurídica sobre la ley de violencia de género, sobre los distintos procedimientos, pero no reciben una formación sobre cuáles son los procesos psicológicos por los que pasan las víctimas. Y, por lo tanto, muchas veces, a la hora de hacer entrevistas a abogados y abogadas, nos decían: es que, claro, no entiendo a las mujeres porque interponen la denuncia y luego se echan para atrás y desisten de los casos. Y en muchos casos esa falta de comprensión es una consecuencia directa de que no tengan una formación específica en cuál es el proceso habitual y el proceso que está muy estudiado de violencia de género. Otra de las cuestiones sobre las que también quería incidir es el hecho de que cuando una mujer quiere acceder a los distintos sistemas de asesoramiento, de protección, de recursos para salir de una situación de violencia de género, hay que dar un paso previo, y el paso previo es la denuncia. Si no hay denuncia, no hay acceso a todo este tipo de recursos. Y esto es algo que muchas asociaciones y muchos profesionales que se dedican a este ámbito han cuestionado y han planteado que quizá no debería ser un requisito necesario para poder acceder, pensando también en el proceso que tienen que pasar las mujeres y cómo esas mujeres, para plantear una denuncia y poder llevar el proceso hasta el final, necesitan de un asesoramiento y necesitan superar ciertas cosas que hace que los tiempos, especialmente en los juicios rápidos, sean excesivamente breves, ¿no? Otra de las cuestiones que también nos han puesto de relieve distintos profesionales es la falta de orientación e información de las mujeres sobre lo que es un proceso penal, en qué consiste un proceso penal y cuáles son los distintos procesos. Me llamaba la atención cómo lo explicaba una mujer que decía que se sentía como un pollo en un asadero. Dice, me llevan de un lado, me llevan a otro, pero no sé ni muy bien ni dónde voy ni en qué parte del proceso estoy. Otra hablaba de que se sentía como una convidada de piedra. Es una cuestión que habla mi abogado con el abogado de otra parte y yo estoy allí y no sé muy bien qué es lo que está pasando ni cómo va avanzando el proceso, ¿no? Y si hay esa necesidad de saber cuáles son los pasos, cuáles son los procedimientos. Y por último, me gustaría destacar una última cuestión, que es la falta de atención integral, que es una cuestión que además ha empeorado bastante con la crisis económica. Como vamos a ver ahora, por ejemplo, en los juzgados de violencia debería haber un equipo forense que está compuesto por un médico forense, por un psicólogo y un trabajador social que de alguna manera ayudan a la mujer a entender ese proceso y le van orientando y le van explicando cuáles son sus derechos. Pues bien, con la crisis económica este tipo de recursos se han reducido notablemente y por lo tanto la atención que reciben las mujeres no es todo lo integral que en principio debería ser según la letra de la ley. Y por último hay otra cuestión que es más general y es la falta de mecanismos de seguimiento, de evaluación y de rendición de cuentas. Han pasado 10 años desde la aprobación de la norma y parecería necesario evaluar cómo está funcionando la norma y en qué aspectos debería haber pues, una modificación o en qué aspectos se podrían mejorar. Y por parte del Estado, en este caso, no se está haciendo. Por otra parte, me gustaría destacar simplemente un par de ideas sobre el impacto de la crisis económica, tanto en las mujeres como en los organismos que directamente dan protección y asistencia a las mujeres. Y fundamentalmente creo que podemos estar todas y todos de acuerdo que hay un contexto de precarización y de empobrecimiento general y que este contexto hace que en muchas ocasiones haya mujeres que no puedan salir de esa situación de violencia porque no tienen los recursos para poder ser independientes económicamente. Y esto pesa especialmente en el caso en el que hay hijos o hijas menores a cargo de estas mujeres. En ese sentido, tenemos que recordar que ahora mismo una de las medidas que se prevén, que es la renta activa de reinserción, a la que pueden optar mujeres desempleadas víctimas de violencia de género, en el año 2013 ascendía a 426 euros al mes, que creo que estaremos todos y todas de acuerdo que es una cantidad que es claramente insuficiente para vivir, ¿no? Este contexto, como digo, además aumenta las situaciones de especial vulnerabilidad de determinadas mujeres y de determinados colectivos. Pero más allá de cómo afecta individualmente a las mujeres, es que ha producido una serie de recortes en servicios que estaban funcionando y que, como consecuencia de la disminución de las partidas presupuestarias, se van recortando ciertos servicios que son esenciales. Por ejemplo, las órdenes de protección. Las órdenes de protección ha ido disminuyendo el número de órdenes de protección concedidas desde el año 2008. Cada año se conceden menos órdenes de protección, pero es que además las órdenes de protección a veces, no siempre, pero en ocasiones, contienen medidas de protección concretas y específicas para las mujeres. Pues bien, de esas medidas concretas y específicas se han reducido, los datos los comprobaba ayer, especialmente aquellas que requieren una intervención constante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y las únicas que han aumentado son aquellas medidas de protección puntuales, digamos, de seguimiento puntual, ¿no? Por otra parte, también se ha detectado que han aumentado los tiempos de espera y los tratamientos que reciben las mujeres, especialmente esto en el ámbito de las asociaciones que atienden a mujeres. Claro, se ha reducido también muchísimo la partida presupuestaria para las asociaciones o las entidades de la sociedad civil, y esto hace que esas entidades tengan menos recursos para poder ofrecer a las mujeres. Y una cuestión sobre la que también nos alertan y que habría que repensar es que han aumentado el número de casos en los que la custodia de los hijos e hijas se concede al maltratador por una cuestión de recursos económicos, porque tiene más recursos económicos el maltratador que la mujer. Y se ha constatado que han aumentado los casos en los que prevalece la situación económica sobre el hecho del maltrato. Y para concluir, creo que es muy interesante una idea que nos transmitían, en concreto en la Comunidad de Madrid, el Servicio Específico de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que decían: del mismo modo que hay una precarización y un empobrecimiento de las mujeres en general en la sociedad, también constatamos una precarización y un empobrecimiento de los servicios de atención a mujeres, porque realmente se han recortado ese tipo de partidas presupuestarias. Eso conlleva no solamente la saturación de los servicios, una falta de atención adecuada a las mujeres, sino también a los profesionales. Me comentaban, por ejemplo, que una de las cuestiones que hace unos años se hacía en este tipo de servicios es que las propias profesionales que trabajaban en esos servicios recibían, por ejemplo, una atención psicológica, ¿sí?, para un poco a veces sobrellevar esa carga de trabajo. Pues este tipo de medidas han ido desapareciendo. Y en el ámbito de las entidades de la sociedad civil, también tienen un problema grave, porque hay una disminución importante del voluntariado, de las personas que colaboran con estas asociaciones, ¿no? En definitiva, podríamos decir que la ley de violencia de género a nivel estatal y el establecimiento de determinados juzgados y procedimientos específicos ha supuesto un avance positivo, y hay determinadas cosas que debemos recuperar y debemos reforzar, pero también hay que entender que en este contexto de crisis económica hay muchas cosas que hay que repensar y tener presente que se está recortando en esas partidas presupuestarias, aunque las víctimas mortales continúan siendo prácticamente las mismas todos los años, ¿no? Y bueno, estaré encantada en el turno de debate de contestar cualquier pregunta. Gracias.
Esperem al final, Esperem al final. Dèiem d'esperar al final a fer totes les preguntes, d'acord? Moltes gràcies, Samara. Doncs passo la paraula a Heinrich.
Hola, bon dia a totes i tots, moltes i pocs, com és habitual en aquests foros. Especialment benvinguts als homes, perquè sí que crec, com deia abans també la Teresa, que fins que no entenem que la violència contra les dones és un problema per a les dones, però principalment un problema dels homes, nostre, i que ens hem d'implicar també, i especialment els homes, en lluitar contra ella, no acabarem d'erradicar-la. Primer de tot, voldria agrair a la Universitat de Girona, especialment a la Unitat de Gènere i concretament a la Teresa i la Irene, la invitació d'estar aquí un altre cop. Sempre és un privilegi i un plaer, a més en un lloc tan fantàstic com aquest. Avui no voldria parlar del nostre model d'intervenció amb homes que exerceixen violència de gènere. Vaig estar aquí al març, em sembla, en una altra jornada i vaig explicar una mica el nostre model. Si esteu interessades o interessats, també des de la nostra associació Conexus oferirem un curs d'especialització en col·laboració amb la Fundació de la UDG que començarà al gener. Si voleu informació després, estic a la vostra disposició. En canvi, sí que m'agradaria fer algunes reflexions sobre aconteixements que han passat des d'aleshores, des del març, i que tenen a veure justament també amb el marc legal, que tenim un nou marc legal a nivell europeu, que crec que té unes implicacions interessants i ens dona alguna esperança que les condicions que abans explicava la Samara puguin millorar en els propers anys a nivell europeu. I també té unes implicacions específicament respecte al treball amb els homes i voldria parlar una mica d'això avui. Concretament, explicar-vos aquest conveni d'Istanbul, què implica per l'atenció als homes que exerceixen violència. Parlar-vos d'una xarxa europea que també es va crear, o més ben dit, es va establir legalment durant aquest estiu, i que proposa uns certs estàndards de qualitat per la intervenció amb homes que exerceixen violència, i que un dels punts principals, i amb això arribarem a la pràctica d'aquesta intervenció, és evidentment la seguretat de les víctimes, de dones i fills i filles, i això havia de ser un bon encaix amb la presentació de l'Alba, que encara no hi és, que és justament sobre la seguretat de les víctimes, no? Que les dones, que ha de ser també l'objectiu principal de la intervenció amb els homes agressors. I això és el que ens diu el Conveni d'Istanbul, que el títol oficial és el Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, que va entrar en vigor l'1 d'agost d'aquest any, sí, i és legalment diguéssim rellevant per tots aquests països que l'han ratificada, han ratificat aquest conveni, entre ells a Espanya. I dins d'aquest articulat, aquest conveni és interessant a molts nivells, perquè és el primer text legal a nivell internacional que realment defineix la violència contra les dones com a violació dels drets humans i com a expressió de la discriminació i la desigualtat entre homes i dones, i justament obliga els estats membres a incloure en la seva legislació i en els serveis que ofereixen per les víctimes una perspectiva de gènere, que això són aspectes molt importants a nivell general. Concretament, respecte a la intervenció amb homes agressors, diu en el seu article 16 i obliga els estats membres a que creïn o donguin suport a aquests programes destinats a ensenyar als autors de violència domèstica a adoptar un comportament no violent en les relacions interpersonals, és a dir, obliga els estats a crear o donar suport a aquest tipus de serveis, i en fer-ho vetllar perquè la seguretat, el suport i els drets humans de les víctimes siguin una prioritat, i que aquests programes es creïn i s'apliquin en coordinació estreta amb els serveis especialitzats en el suport a les víctimes. I aquest segon punt encara és més important que el primer: s'han de fer aquests programes, però s'han de fer prioritzant els drets i la seguretat de les dones i de fills i filles, i col·laborant estretament, coordinant-se estretament amb els serveis que donen suport a dones i fills i filles. Nosaltres, des de l'associació Conexus, hem participat en un projecte europeu, també un projecte DAFNE, que es deia Impact, sobre l'avaluació dels programes europeus per a agressors, que s'està acabant ara a finals d'aquest any. I entre altres activitats, el que vam fer en aquest projecte és una enquesta als programes europeus per a homes que exerceixen violència. Han participat uns 134 programes de 22 països, i entre moltes altres coses el que els vam preguntar era si feien això que aquesta declaració, aquest conveni d'Istanbul proposa, és a dir, realment teniu en compte la seguretat de les víctimes, la prioritzeu, i dos aspectes importants d'això és el fet de si ofereixen serveis de suport a les parelles dels homes que s'atenen i si es contacta amb aquestes parelles de manera proactiva. I com veieu, un de cada tres d'aquests programes a nivell europeu no ho fan, és a dir, no contacten amb les parelles o exparelles dels homes amb els que treballen, i sobretot no ho fan si són noves parelles. Si aquest home ha exercit violència contra una parella, entra en el programa, però ja no està amb aquesta parella contra la que ha exercit violència, doncs la meitat dels programes que sí diuen que normalment contacten amb les parelles no ho fan amb aquestes noves parelles que són potencials víctimes també. És a dir, són resultats una mica desalentadors, sobretot si tenim en compte que vam fer una enquesta similar al 2007 i veiem que en aquests 6-7 anys no ha millorat gaire el panorama en aquest sentit. És a dir, molts dels programes no compleixen amb aquest criteri de prioritzar la seguretat i els drets humans, al cap i a la fi, de les dones i fills i filles en la seva pràctica quotidiana. Per això, i arrel d'aquesta primera enquesta que s'havia fet en un altre projecte, vam crear el 2008 com a xarxa informal una xarxa europea pel treball amb agressors de violència de gènere, que ara, a l'estiu, el mes de juliol, s'ha registrat com a entitat d'utilitat pública a Alemanya, i és una associació d'organitzacions que treballen directe o indirectament amb agressors de violència de gènere, directament oferint programes pels homes i treballant amb ells perquè deixin d'utilitzar la violència, i indirectament oferint suport a les parelles i, en alguns casos, a fills i filles també. Aquesta xarxa està finançada pel programa DAFNE, per la Oak Foundation i també per les quotes dels membres. Molt breument, els objectius principals d'aquesta xarxa és, en la línia amb el que demana també el Conveni d'Istanbul, promoure que els programes justament no tinguin la seguretat i els drets de la víctima com a prioritat i treballin en aquesta estreta coordinació amb els serveis de suport, fomentar que aquests programes d'atenció a homes incorporin una perspectiva de gènere, que no és el cas en tots els programes. Hi ha programes que funcionen molt des d'un punt de vista psicològic o molt, fins i tot des d'un punt de vista jurídic, si s'ubiquen dins del sistema judicial. També desenvolupar, revisar i actualitzar guies de bona pràctica i estàndards de qualitat per a aquest treball amb els agressors, que estiguin basats en l'evidència i promoure l'adherència entre els membres, sobretot, però en general entre tots els programes que atenguin a homes a aquests estàndards i aquestes bones pràctiques, a través especialment del foment de l'intercanvi de coneixements i de bones pràctiques entre els programes. Hi ha altres objectius més, però aquests serien els principals. Les activitats que realitzem en aquesta xarxa, hi ha una jornada anual de formació i intercanvi mútua que coincideix amb l'Assemblea General, que es farà el mes vinent a Florència. S'acaba de fer una visita d'aprenentatge on professionals d'uns centres vagin a visitar a un altre centre a veure com funciona, quines pràctiques estan en lloc, com es col·labora amb els serveis per a les víctimes, i s'acaba de fer a un servei membre, un programa membre a Zagreb, i hi ha, el que moltes associacions tenen, hi ha una newsletter, hi ha mitjans socials, Facebook, LinkedIn i una pàgina web que podeu veure aquí, on podeu trobar amb bastanta documentació respecte al treball amb homes, alguna fins i tot en castellà, i està en construcció, és a dir, la idea és omplir més aquesta pàgina amb recursos. Com us deia, una de les activitats principals d'aquesta associació és establir i actualitzar i fomentar l'adherència a uns estàndards de qualitat. Hi ha uns estàndards que es van crear en un projecte amb Daphne també anterior, en els anys 2006-2008, que inclouen en dos apartats. Una són certes condicions prèvies, si volem dir, uns principis del treball amb els agressors, que un altre cop incideix o insisteix en que l'objectiu del treball amb els homes ha de ser augmentar la seguretat de les víctimes, que ha de ser la prioritat. Un altre cop la col·laboració i coordinació amb els serveis que atenen les víctimes i amb la xarxa del circuit contra la violència a nivell local. És important que la base teòrica sigui específica i que hi hagi un concepte explícit respecte a la violència. I evidentment es parteix de que la violència és inacceptable i que els homes que l'exerceixen en són els responsables, els únics responsables, i que hi hagi una perspectiva de gènere, concretament un treball sobre la masculinitat, les identitats masculines que estan directament relacionats amb l'exercici d'aquesta violència i que en la seva base teòrica i també en la seva pràctica s'han d'enfocar en les dimensions rellevants per l'ús de la violència a diferents nivells, tant a nivell sociocultural com a nivell relacional i a nivell individual. Si baixem ja als principis més importants a l'hora de la intervenció, s'estableix com a un dels primers principis la importància de contactar proactivament i oferir suport a les parelles i si s'escau també a fills i filles, i està marcat aquest punt perquè després aprofundirem una mica en ell. És important que hi hagi en lloc un protocol de protecció a la infància, no? Encara, com deia abans també la Samara, el tema dels fills i filles s'està millorant. L'Institut Català de les Dones justament ara està promovent un pla d'acció al respecte, però segueixen sent encara els oblidats en aquest tema. Fonamental que la infància es tingui en compte. És important que els programes enfoquin, tinguin un cert enfocament i unes certes actituds a l'hora de realitzar aquesta intervenció, i això inclou poder creure en la possibilitat del canvi. Sí, a vegades ens trobem amb el mite de que, bueno, aquests homes no canviaran mai, no és possible el canvi, i sabem que és difícil, però sí que és possible. És fonamental responsabilitzar els homes de la seva violència i de les conseqüències que té, i enfocar el focus del treball ha de ser la conducta violenta i les conseqüències. Podem parlar d'altres coses, no? De violències que ells poden haver rebut, de problemes psicològics que potser tenen, de problemes de consum de substància que poden estar correlacionats, però això no ens pot distreure del focus principal, que ha de ser la violència que utilitzen i les conseqüències que té. Fonamental que es faci una valoració del risc sistemàtica i continuada en el treball amb els homes, un altre cop tenint en compte l'objectiu final, la seguretat de les víctimes. És important que el personal que treballi en aquests programes tingui una qualificació específica, és a dir, al marge de la formació base ha d'haver-hi una formació específica tant respecte al gènere, a la violència de gènere, com respecte a la intervenció amb homes agressors, i és fonamental que hi hagi en lloc una supervisió continuada d'aquests equips. I finalment, l'últim punt en aquests estàndards de qualitat, justament parla de la qualitat dels programes, que s'ha d'anar documentant i avaluant continuadament, no? Avaluar com funciona el programa i avaluar també els resultats del programa, si s'aconsegueixen canvis amb aquests homes i si aquests canvis es mantenen en el temps. Vull destacar el tema del contacte amb la parella, perquè és un dels aspectes fonamentals i és un aspecte, com veiem abans, que no en tots els programes es realitza. De fet, aquí a Espanya i a Catalunya, tots els programes que funcionen dins del sistema judicial no solen, i que és la gran majoria dels programes que tenim a Espanya, no solen contactar sistemàticament amb les parelles o exparelles dels homes que en tenen, per raons de protecció de dades, de confidencialitat, que des del meu punt de vista són discutibles, i serà interessant veure què implica aquest conveni d'Istanbul per a aquests programes. Crec que és un repte que tenen. Per què és tan important el contacte amb la parella? Si tenim en compte que el nostre objectiu final és augmentar la seguretat de les víctimes, ens hem d'assegurar que l'atenció a l'agressor realment hi contribueix. I sabem també que l'atenció a l'home pot comportar riscos per la víctima. Pot comportar riscos per diferents raons, perquè pot crear o augmentar una ja existent esperança de les dones en el canvi. Sí, moltes dones no volen separar-se de l'home, volen que acabi la violència. Si l'home s'atén en un programa, és fàcil que aquesta esperança de que l'home canviï realment augmenti, i no sempre és el cas. Paral·lelament, les promeses que pot fer l'home, no ho tornaré a fer mai més, es fan molt més creïbles si realment va a un programa i assisteix, no? I això pot contribuir a que les dones deixin de prendre decisions o mesures de seguretat que sí prendrien si l'home no assistís en el programa. I també dins del sistema, dins de la xarxa dels serveis, el fet que l'home estigui sent atès en un programa pot fer que d'altres serveis, tant que l'atenguin a ell com a la dona, es relaxin una mica, rebaixin una mica les mesures de protecció o la vigilància que tenen sobre el cas. No? Tots aquests són maneres en les que la participació d'un home en un programa pot disminuir en comptes d'augmentar la seguretat de les víctimes. De fet, hi ha una investigació ja de fa més de 25 anys d'Edward Gondolf, un dels investigadors pioners en aquests temes en Estats Units, que va mirar a través d'entrevistes i qüestionaris amb més de 200 dones en diferents cases d'acollida als Estats Units, de què depenia si una dona que havia estat en una casa d'acollida després tornava amb l'agressor. I va trobar que justament la participació de l'home en un programa per a homes agressors era el factor més determinant perquè la dona després hi tornés. I això il·lustra el que estem deient sobre els possibles perills, diguéssim, d'aquests programes. Per això és tan important fer aquest contacte. Això és com el fem nosaltres en el nostre programa a l'associació Conexus. Aquest contacte és evidentment absolutament voluntari i confidencial per les dones, és a dir, els homes que arriben al nostre servei ens han de facilitar les dades de contacte de la seva parella, si no, no poden participar-hi, però no sabran mai si hem contactat amb la dona, quan hem contactat amb la dona i què ens ha dit la dona. És a dir, després, no, una professional dona del nostre equip contacta amb aquesta parella, exparella, i aquest contacte per la dona és totalment voluntari. La gran majoria accedeix, i de fet normalment es fa a través d'entrevistes presencials. Si la dona prefereix fer-ho telefònicament, es pot fer telefònicament. És molt important dir des del principi que aquesta participació o d'accedir en aquest contacte no suposa cap tipus de responsabilitat o cap tipus d'implicació de la dona, de la parella o exparella en el seu procés. No? Això a vegades hi ha sentiments de que li he d'ajudar, no? No és qüestió d'ajudar. I els objectius d'aquest contacte amb la parella són, primer, informar sobre el programa, sí? Explicar què significa que l'home participa en el programa i sobretot què no significa. I amb això prevenir manipulacions, és a dir, no? el que hem vist abans, aquests possibles perills, intentar desactivar-los. Bàsicament el que li transmetem a la dona és ell està venint, això pot ser un primer pas, però no hi ha cap garantia que ell canviï i et recomanem que actuïs com si ell no vingués, és a dir, no deixis de prendre cap decisió o cap mesura de seguretat que prendries si ell no vingués. El que també fem, evidentment, és informar-la sobre recursos de suport que ella té al seu abast i ens trobem que la meitat de les dones que contactem, com a parelles d'homes que ens han vingut al servei, no reben cap suport específic en aquests moments. I d'aquesta meitat, la meitat acaba acudint a un servei. I amb això, en un principi, la seva seguretat ja hauria d'augmentar, sí? Per el suport que pot rebre en aquest servei especialitzat. És a dir, només per això ja contribuïm al nostre objectiu. Per molt que l'home no canviï, pel fet que la dona sí acabi rebent atenció a través del nostre contacte, contribuïm al nostre objectiu. Evidentment també és un objectiu d'aquest contacte obtenir informació sobre la violència que ella ha sofert per part de la seva parella, perquè sabem que els homes tendeixen a negar i minimitzar-la i no ens diran probablement tota la veritat. I aleshores, per fer una valoració més acurada del risc i per preparar millor la intervenció amb ell, aquesta informació per part d'ella ens és molt valuosa, ens és molt, molt important. De fet, quan hi ha molta discrepància entre les dues versions, entre el que ens explica l'home i ens explica la dona, sol ser un indicador ja de molt risc. Si les versions són més o menys compatibles, això és relativament bona senyal, però quan ell minimitza molt i en realitat hi ha una violència important, doncs això sol ser un indicador de risc. Sempre oferim també a les dones que puguin contactar amb el servei quan ho considerin oportú i li expliquem que nosaltres contactarem amb ella en el moment que o veiem un perill per ella, que per sort no passa massa sovint, o en el cas de que ell abandoni, o si no, al final de la intervenció amb ell. Aleshores, al final de la intervenció tornem a contactar amb ella per avaluar el treball que s'ha fet, per veure si des del seu punt de vista hi ha hagut canvis, i després en un seguiment també tornem a contactar amb ella per veure si aquests canvis o no canvis es mantenen en el temps. D'acord? I tinc 5 minutets? Sí? Doncs us he portat una escena de la pel·lícula Te doy mis ojos, que suposo que totes i tots coneixeu, una escena que il·lustra molt bé des del meu punt de vista què és el que pot passar, com es poden manifestar aquests perills, aquests riscos, si nosaltres des del programa d'atenció a homes no contactem amb la parella. No sé si us ubiqueu en la pel·lícula, no? Hi ha la Pilar i l'Antonio, i l'Antonio exerceix violència sobre la Pilar amb el seu fill marxa de casa i l'Antonio comença a assistir a un programa per a agressors. Sí? I aquest programa no contacta amb la Pilar per fer el que us acabo d'explicar i en aquesta escena veiem com ho fa ell i què passa quan és ell qui li explica a la Pilar de què va aquest programa. D'acord? Espero que això es vegi bé. I se senti bé, sobretot. No sé si podem. Podeu veure, més o menys?
O sea, que la ira no es mala, que la ira la tiene todo el mundo. Lo que pasa es que tiene que estar controlada. Tienes, o sea, que es que el problema que es verla, es reconocerla. Entonces, si la reconoces, pues ya está, ya puedes controlar. Yo me controlo, Cani, ¿entiendes? Yo ahora cuando noto que me entra la mala hostia, digo, corto. Me digo, corto, respiro. Y te digo a ti, tiempo fuera y me voy. ¿Entiendes?
Sí.
Bueno, yo al principio tampoco, o sea, que me controlo, canija. Me controlo. Pero me tienes que ayudar. ¿No?
¿Cómo?
Estando conmigo. Si estamos juntos yo puedo con todo. Pero si no, yo no puedo hacer nada, canija.
Oye, Antonio. Tienes que prometerme que vas a cambiar, de verdad.
Te lo juro, Cani, te lo juro. Juro. Yo no quiero llegar a los 60 y verme con unos tipos esos de la... la terapia, jodidos y amargados y amargando la vida de sus familias. Pero mira.
No hay nada.
Ya, es que la acabo de comprar. Mira, la parte amarilla es para hacer un diario. Así como para, lo que pasa cada día, ¿no? Sí. Luego la verde es para la buena onda, todo eso. Y luego la roja ya es para los malos rollos. Pero ahora que estoy contigo, seguro que no tengo ni que usarla. ¿Eh? ¿Sabes lo que dice el psicólogo? Como dice que no tengo deseos. O sea, que me ha venido... que me ha venido todo dado. Sin elegir. Por la familia y todo eso, ¿sabes? ¿Tú tienes deseo?
A mí me gustaría hacer otras cosas. Irnos lejos los tres.
Es que, claro, voy a tomar por culo la tienda.
Y Toledo.
Y mi hermano.
Y mi madre.
Y tu hermana. Y tus cofres también. A tomar por culo todo. ¿Eh? A tomar por culo todo. Dilo, Cani.
A tomar por culo todo.
No, pero fuerte. A ver, fuerte. A tomar por culo todo.
¡A tomar por culo todo!
Sí? Què hem vist aquí? No? Hi ha hagut tots els ingredients. Ell comença explicant-li un mètode habitual en aquests programes, que és el temps fora, no? Quan ell sent que pot estar en perill perquè s'està enrabiant molt, en perill d'exercir violència, doncs jo me'n vaig, cariño, ¿entiendes? I ella diu no, i ahí se queda la cosa. Sí? Ell intenta explicar-ho, ella diu que no ho entén, i bueno, no passa res, no ho entén. Y ahora ve la parte más interesante, ¿no? Pero me tienes que ayudar, ¿cómo? Pues estando conmigo. Si no, no puedo hacer nada. ¿Sí? Es decir, y explica en aquel contexto como si yo formés parte del programa, como si del programa formés parte que ella le ha de ayudar estando con él. Ella dice, me tienes que prometer que vas a cambiar de verdad, te lo juro, ¿no? La típica, el típico juramento que no tornará a pasar mai més. I després veiem la llibreta, no?, que ell ha hagut de comprar com a part del seu tractament, que per mi és una metàfora, no?, justament per aquest procés, per aquest tractament. Ella diu, no hi ha nada, sí? No hi ha res escrit, només hi ha els papers dels diferents colors. Diu, l'acabo de comprar, però ara que estic contigo seguro que no la tengo que ni usar. Sí? És a dir, no he començat encara a treballar, no he començat encara el programa, però ara que tornem a estar junts ja no cal. Sí, després, si coneixeu la pel·lícula, hi ha una escena on tira la llibreta al riu, sí? I acaba a tomar por el culo tot. És a dir, ell aconsegueix, manipulant a la Pilar, arrel de la seva assistència en el programa, perquè tornin a estar junts i perquè ja no cal. No? Que escriguis en aquesta llibreta, ja no cal que l'utilitzi, ja no cal que em comprometi amb el programa perquè ja tornem a estar junts i que és el que realment m'interessa. D'acord? I ja per acabar no m'he pogut deixar de posar-vos alguns comentaris sobre la campanya que es llença, no?, aquests dies per part de les institucions. No sé si l'heu vist allà, no sé si podeu veure. Sí, l'eslògan diu, i la veureu i sentireu molt aquests dies, qui exerceix la violència masclista necessita còmplices. Gira-li l'esquena. Sí? I evidentment la bona intenció d'aquesta campanya és crear un rebuig dins la societat contra la violència, i això evidentment és molt de lloar, és un bon objectiu, i evidentment també és important dir no ser còmplices dels homes que agredeixen. De fet, les manifestacions que s'estan fent des de fa des del 2006 més o menys a diferents ciutats el dia 21 d'octubre per part d'homes per la igualtat de gènere justament tenen aquest lema, no? El silenci ens fa còmplices. Però jo tinc dubtes sobre si el girar l'esquena és la millor manera de trencar el silenci. La meva sensació és que girar l'esquena no contribueix justament a la seguretat de les dones, dels fills i filles, que el que hem de fer és plantar cara o donar la cara, afrontar, abordar els homes, fer-los responsables, confrontar-los amb la violència que exerceixen, no? com deia abans també el Nacho, no deixar passar fins i tot bromes masclistes que poden ser el trasfons i l'inici, diguéssim, d'un procés que pot acabar aquí. Crec que hem d'oferir la possibilitat del canvi i de reparar el dany als homes, i no podem girar l'esquena al problema. Moltes gràcies.
Et presento ara, Alba, perquè us he presentat al principi. Ah, perfecte. Tot i que m'he oblidat de dir que és llicenciada a la Universitat de Girona.
Sí, exalumna de la Teresa. Bé, bueno, mentre estem una mica buscant la presentació, el que se'm va demanar des... Bueno, jo treballo al Departament d'Interior, és un món, el tema de la seguretat pública, és un món una mica desconegut, sobretot per mi al principi quan hi treballava, perquè donava la sensació que el món de la seguretat era el món que bàsicament hi treballava policies, no? I era com una mica estrany treballar amb ells, i a més treballar des de la perspectiva del gènere i a més amb temes de violència masclista. Però realment, a la que vaig començar a entrar i vaig començar a indagar, em vaig adonar que realment tenim un món impressionant des de la psicologia, per exemple, per seguir indagant, fent recerca, creant models, i realment també una gran possibilitat per conèixer, gràcies, per conèixer la magnitud de la violència, sempre amb les dades que tenim, les dades policials, les dades de denúncies i les enquestes de victimització, que ja anireu veient, que ens permeten, ens ajuden a posar llum a tota aquella violència invisibilitzada que no arriba a les comissaries i que no es denuncia mai. Llavors, jo treballo, soc la responsable d'un espai, d'una unitat, que el que fem és desenvolupar projectes que llavors operativament porten a terme la policia, però el que fem és fer des d'investigacions, ja veureu, enquestes de victimització, i a més, també desenvolupem com han d'intervenir la policia en funció d'aquests indicadors, per exemple, indicadors de risc, que anem trobant de casos, per exemple, com poden ser casos d'homicidis o de temptatives, que serien els casos més greus que ens podem trobar en situacions de violència masclista. Una mica és per emmarcar d'on vinc. El que també ens hem adonat és que la seguretat, com la major part doncs, de les disciplines de la nostra societat, havien estat molt enfocades sempre des del punt de vista de masculí, des del punt de vista dels homes. A més, la policia, tot i que tenim Mossos d'Esquadra, és la policia, crec que, amb més representació femenina, la major part dels agents de policia són homes. Per tant, la seguretat sempre havia estat molt en mans dels homes. I això es reflectia molt en les intervencions que feien i també doncs, en quin tipus de públic o de denúncies ens arribaven. Val? Això ho anireu veient, però només per posar-vos un exemple, quan fem extracció de dades directa veiem que la major part de denúncies que ens arriben com temes de robatori, de furs, tot això és contra els homes, val? Perquè moltes vegades passa doncs, que t'han robat el cotxe, doncs el cotxe aquí no em va del senyor, no? De la casa, tal, per això aquesta denúncia es comptabilitza en, com si diguéssim, doncs ve per part d'un home, la víctima és un home. Però llavors quan indaguem, ja ho veureu amb les dades, amb els fets que pateixen les dones, canvia totalment el perfil. Val? Els homes pateixen molts fets delictius per part de desconeguts i en canvi les dones, els entorns més insegurs, són els entorns més coneguts. I això us ho podré ensenyar a través d'aquestes dades que he anat traient. El que sí que m'agrada és al principi intentar fer com una fotografia, si alguna cosa que heu explicat per no repetir-me, doncs m'ho dieu. Intentem agafar dades internacionals, com són les dades de Nacions Unides, on, per exemple, hi ha hagut la darrera enquesta de, no sé si ho heu sentit aquest any, l'última enquesta de violència masclista europea, on dona diferents dades. Una d'aquestes dades és que una de cada tres dones patirà algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. Per què parlem de violència masclista? Per què no parlem només de violència en la parella? Val? Sinó que parlem també d'altres tipus delictius, com poden ser, per exemple, la violència sexual. Una violència tremendament invisibilitzada i que, per desgràcia, aquí a casa nostra i a la resta, a nivell internacional, té unes quotes d'incidència altíssimes. Per tant, es dona en moltes situacions, però el nombre de denúncies és baixíssim. Val? Estem parlant que potser un 5% de les agressions sexuals, violacions o temptatives que es produeixen que es denuncien. Llavors ja us explicaré també una mica quines dades tenim a Catalunya. Quina altra dada també ens ha portat aquesta enquesta de la Unió Europea? Doncs que una de cada 5 dones serà víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella. Val? Nosaltres vam fer l'enquesta de violència masclista a Catalunya i la dada que nosaltres obteníem era que una de cada 4 dones patiria al llarg de la seva vida algun tipus de violència per part de la seva parella. Val? Per tant, comencem a dibuixar un perfil de victimització pel que fa a les dones que és molt diferent al que pateixen els homes. Una altra dada molt interessant és que una de cada 10 dones seria violada o agredida sexualment. Val? Per tant, és una dada altíssima. A més, pel que us dic, perquè el nombre de denúncies és baixíssim. Si tenim temps, parlarem encara de l'estigma social que hi ha amb les dones que han estat violades, l'entorn com reacciona, si la culpa i la vergonya es donen als processos de violència en la parella, amb temes de violència sexual, ja imagineu-vos. Hi havia una dada, per exemple, que també deia a l'enquesta europea, que en les persones, amb les dones directives que havien arribat a un cert càrrec i tenien un nivell de formació, el 75% d'aquestes dones deien que les havien assetjat sexualment algun moment de la seva vida laboral. El 75% de les dones directives europees. Per tant, estem posant sobre la taula unes xifres que realment són, fan esgarrifar, no? Què més podem dir també de totes aquestes xifres que tenim? Doncs que les dones ens arriben a denunciar després de més de 10 anys d'estar patint una situació de violència. Per tant, imagineu-vos que ens arriben amb uns processos de cronificació molt importants. Val? Que tan sols es denuncia pel que fa aquí a Catalunya un 20%, val? De les situacions d'aquesta violència que estem parlant. Per tant, hi ha tot un 80% de situacions que podríem dir delictives que no arriben a la policia i que queden invisibilitzades. I això es treu a partir d'unes enquestes que es fan, que es truquen a diferents dones, a més de 14.000 dones, per tant és una mostra molt representativa a nivell de Catalunya i que a més aquests resultats van molt en la línia dels resultats europeus que han tret aquest any. I una de cada 4 dones ha patit una victimització d'especial gravetat aquí a Catalunya, això per tant, per no minimitzar, perquè a vegades hi ha gent que et diu, però això potser és un insult o és una, algun comentari, no, estem parlant d'agressions greus, com poden ser agressions físiques, intents de violació, amenaces de mort, val? Violacions, per tant, situacions greus, d'extrema gravetat, que a més deixen un impacte psicològic d'una gravetat especial. Molt diferent com fora un robatori. Per tant, no els podem comparar en igualtat de nivell, sinó que realment hem de veure l'impacte psicològic que tenen les persones. Una mica ja us he anat comentant totes aquestes xifres. No? Si us cal, tot això, aquest material el puc passar també perquè el pugueu consultar. Però sí que m'agradaria fer un petit esment de que quan parlem de la violència sexual, i la violència sexual li dona molta importància, perquè crec que és una de les assignatures pendents que tenim, que una de cada 20 dones europees ha estat violada alguna vegada, val? Preguntant-los des de que tenia 15 anys. Val? Llavors, més del 31% afirmaven que havien estat violades més de 6 vegades. Per tant, això què vol dir? Que ens trobem davant de fets que no és una persona puntual, un fet puntual, sinó que moltes vegades són fets reiterats i mantinguts en el temps. Per tant, el que us deia, l'impacte psicològic que té, la por que pot provocar en la dona a l'hora de prendre la decisió de denunciar, és molt més elevat que no el fet de que et passi un fet amb un desconegut, que potser no tornaràs a veure mai més, val? Aquí els vincles afectius tenen un paper molt important. Per exemple, algunes enquestes apunten a que el 80% de les agressions sexuals que es donen les perpetuen persones de l'entorn de la víctima. En canvi, quan són intents de violació, el 70% d'aquests intents de violació són per part de desconeguts. Això què ens està dient? Que semblaria que en l'espai públic les dones troben més alternatives per evitar que la violació arribi a cometre's. En canvi, en l'espai privat, en el que nosaltres d'alguna manera estem en un espai de més inseguretat, tot i que sempre ens han dit compte quan surts al carrer, no vagis sola, no? O no parlis amb desconeguts, doncs ens estem adonant que realment la victimització que hem patit les noies i les dones ha estat totalment a la inversa. Aquelles persones que teòricament ens havien de donar seguretat, que havien de ser les persones que ens havien de cuidar o amb qui teníem un vincle, estan esdevenint els nostres agressors. Val? Llavors, si no entenem això, tot allò que estem fent en polítiques de seguretat, que és l'àmbit d'on jo vinc, serà erroni. Si no entenem que el sistema judicial s'ha construït, sobretot pensant en un tipus de fets públics, en els que, per exemple, has de declarar contra una persona doncs, que ha comès un fet delictiu contra tu puntualment i potser el coneixes o no el coneixes. Fins que no entenguem que una dona, per exemple, que, perquè la violència masclista, suposo que ja heu parlat, abarca molts marcs, no? Molts àmbits, una dona traficada sexualment, per exemple, encara l'estem fent exposar-la cara a cara amb el seu proxeneta, quan al darrere hi ha tota una xarxa de crim organitzat i la deixem sola i que testifiqui davant d'aquesta persona, si no entenem tot això i no anem canviant el sistema judicial, serà molt difícil que aquestes dones arribin a presentar denúncia, perquè el sistema potser tampoc no les està ajudant massa. Val? Les ordres de protecció que es concedeixen surt més endavant, però aquí a Catalunya se n'estan concedint un 39% de les que es denuncien, el 39% es concedeixen, tota la resta es deneguen. Val? Una proporció que a l'estat espanyol és a la inversa, també us ho he de dir. No sé per què, aquí a Catalunya ens en donen menys. Bueno, això també m'ho saltaré. L'únic també comentar-vos que a nivell europeu, amb aquesta enquesta, ens ha servit també per veure que quan es preguntava a les dones si havien patit violència, el que ens trobàvem és que els resultats deien que els països del nord havien patit més violència que els països del sud. Val? I llavors dius, ostres, que raro, no? Perquè normalment sembla que hi hagi d'haver més violència aquí. Què ens hem trobat? Que realment, quan després miràvem pregunta a pregunta, aquells fets que una persona del nord identificava com un procés de violència, com una senyal de violència, les dones d'aquí, les dones del sud, d'Itàlia, de Portugal, d'Espanya, no ho identificàvem com un factor de violència, no ho identificàvem, un comentari sexista o una amenaça, érem com molt més permissives i per això sortia els valors a la inversa. Perquè llavors quan preguntàvem per fets objectius, veies que realment les dones del sud patien més violència que les del nord, però no ho reconeixíem. I el mateix passava també amb la població en general. Aquí som molt més permissius, val? Som molt més laxes a l'hora de condemnar les actituds sexistes. És un dels grans problemes que tenim amb la violència masclista, la violència de gènere, que l'entorn de les dones moltes vegades no pren part, perquè pensa que és un tema privat, que és un tema de la relació de la parella i que, per tant, jo no hi he d'entrar. Llavors, aquí està un dels greus errors. Perquè moltes vegades es senten soles i no saben on anar, on recórrer, i si no troben aquest acompanyament de l'entorn, moltes vegades no decideixen a denunciar. Per tant, aquesta enquesta també ens aportava doncs, informació. La UNICEF va publicar un estudi també que deia que la principal causa de mort violenta de les dones entre 15 i 44 anys del món era morir a mans de les seves parelles o exparelles. Val? Nosaltres treballem, per exemple, les dades d'homicidis que succeeixen a Catalunya i penseu que més del 80% de casos que tenim, quan les dones moren, moren a mans de les seves parelles o exparelles. En canvi, els homes no. Els homes tenen un altre... Bueno, del darrere, l'homicidi està perpetuat per una altra persona. Tot això és clau que ho tinguem present, perquè és que si no, el tema de la seguretat doncs, serà un tema que no estarà... entès com un dret, perquè a més, què passa? Com que el tema de la seguretat sempre ho hem entès com algo aliè a nosaltres, i hem de començar a reclamar des de la societat, tant homes com dones també, tenir el dret a la seguretat. I el dret a la seguretat no serà factible fins que realment la societat no ens tingui present a l'hora de desenvolupar aquestes polítiques públiques. Per exemple, com s'il·luminen les ciutats? Val? Això surt més endavant. Quantes dones no estem renunciant a fer coses per por al que ens pugui passar? Jo, per exemple, un exemple així una mica d'estar per casa, a mi m'agrada molt anar a córrer. Jo, per exemple, de nit, visc en una zona que hi ha un bosc a prop, doncs jo de nit prefereixo no anar a córrer sola pel bosc, pel que em pugui passar, perquè no m'agrada, perquè no em sento segura. El meu company també és corredor, i ell a la nit agafa, és que ni s'ho planteja si és de nit o si és de nit. Val? Llavors, sense voler-ho, nosaltres estem renunciant a fer determinades coses, o quan tornem a casa soles, que sents algun soroll, tal, d'alguna manera estem renunciant, sense adonar-nos en moltes vegades, a determinats espais, val? Determinats espais del nostre dia a dia, pel sol fet de ser dones. I això és algo totalment injust, que encara alimenta més aquesta situació de desigualtat. Per exemple, ara estan fent projectes de com s'il·luminen les ciutats. En funció de com les ciutats estan il·luminades, les dones participen més d'aquells espais o menys, per exemple, espais més visibles, menys visibles. Penseu que els principals, quan es van començar a il·luminar les ciutats, què es va il·luminar primer? Les rutes productives. Qui estava treballant en aquell moment? No? Les dones treballaven a casa, en tasques més domèstiques, i els homes eren els que sortien, s'il·luminaven més les seves rutes. Ells estaven més segurs, tenien més llum a la seva vida. Les dones, com sempre, estaven més a les fosques. Val? I aquesta metàfora, una mica, estar a les fosques, és el que la violència masclista, per part de les persones conegudes, ens situa en un espai constantment d'aquesta foscor, poc visibilitzat, val? Llavors seria una bona metàfora el fet de com il·luminem les ciutats i com il·luminem la nostra societat, no? Perquè si no l'il·luminem bé, totes aquestes situacions no surten. Val? Bueno, això suposo que ja ho heu comentat, aquí no m'entretendré més. Bueno, d'alguna manera, això, no? Fer molt d'èmfasi, el que nosaltres estem intentant treballar i posar molt sobre la taula és aquest dret, aquesta seguretat, i que les dones no haguem d'estar constantment desenvolupant estratègies de, ostres, si torno a casa sola, si jo, per exemple, hi ha vegades que dono classes a la universitat, no? I les noies m'avisen, no, jo quan surto amb les meves amigues, quan tornem, ens enviem un WhatsApp totes que hem arribat bé, o ens fem una trucada, o a mi doncs, anar al pàrquing sola a tal hora, uf, pues, no m'agrada massa, i vaig corrent, no? Faig veure que parlo pel mòbil, veig que aneu rient, no? Totes, vull dir que segurament són situacions que, bueno, que no te n'adones, però les vas fent. Per què? Perquè constantment hi ha com una sensació d'inseguretat, no? I en canvi, segurament els nois, això potser no us heu plantejat mai, no? Fer-vos una trucada perduda quan arribeu a casa, o enviar-vos un WhatsApp, o si baixeu al pàrquing a les 3 del matí que arribes, doncs, bueno, doncs tan tranquil·lo, no? Bueno, són situacions, són vivències molt diferents. I més enllà de la vivència, de l'anècdota, el que ens estan posant sobre la taula és aquesta limitació, que com que no estem en una societat igualitària i on realment les dones estem patint aquest greuge, aquesta violència masclista que atempta directament contra la nostra llibertat, estem renunciant a moltes coses. Val? Això, per exemple, hi ha moltes dones amb el tema d'anar a córrer que bueno, jo de fet ho vaig fer, que tenen un gos, per exemple, se l'emporten a anar a córrer perquè diuen que es senten més segures, fins i tot. No? Hi ha una noia allà que riu que diu sí. Bueno, doncs és que és algo molt evident, és algo molt habitual també. Llavors, tot això, si tota aquesta energia que utilitzem, això el poguéssim utilitzar en altres coses, les dones també estaríem, bueno, tindríem més capacitat per fer altres coses. Per això és important que tots aquests temes es tinguin present, això que us deien, com s'han dissenyat les ciutats, com han condicionat els usos dels espais, val? Hi ha mapes, no, de ciutats on es veu les dones quines rutes fan, per on es mouen els homes i es comparen, no? I té molt a veure amb l'arquitectura d'una pròpia ciutat. De nit, per exemple, i això són preguntes molt habituals en enquestes, es pregunten a les dones quines rutes solen agafar per tornar a casa seva. Pues una noia, la major part de les dones o noies entrevistades busquen aquella ruta que, tot i que sigui més llarga, estigui més il·luminada i sàpiga que hi passa més gent. En canvi, els nois agafen la ruta més curta. És que ni s'ho plantegen si està il·luminat o no. No? Vull dir, és algo habitual, no? Que sense voler ja tens el xip de dir, hòstia, jo a partir d'aquesta hora per aquí no hi passo. No? Llavors, bueno, són realitats, és aquesta por funcional, que això no ve de perquè sí. Això té un perquè al darrere, val? I neix d'aquestes arrels, doncs, d'aquesta societat patriarcal, en la que d'alguna manera el fet de que ens podien controlar molt millor els homes de la família quan et deia, mira, millor que no surtis sola, perquè saber què et pot passar, val? Millor que surtis acompanyada, ja t'acompanyaré jo, ja tal. Aquesta por no va ser creada del no-res. En el seu moment, val? Ja fa segles enrere, van programar d'alguna manera, dir, bueno, per controlar-les millor, escolta, l'espai segur és a casa vostra. I aquest missatge encara, perquè a mi me'l deien quan era petita, bueno, vés en compte, quan surtis, vés en compte amb els desconeguts, no? Quan dius, no, si he d'anar en compte amb el que tinc a casa, no? Llavors era com, bueno, no, té un sentit. Ara, tot i que aquest sentit potser s'ha desdibuixat més, però estem patint les conseqüències d'aquella intencionalitat a l'inici. Val? Llavors, tot això haurà d'anar canviant, perquè ens hem de sentir segures, no perquè dir, no, mira, jo perquè passaré per aquest carrer encara que estigui superfosc. No, vull dir, també ens han d'ajudar les polítiques públiques. Per això us dic, com fem les ciutats, com ajudem a les dones a que, per exemple, desmuntar l'estigma del concepte de víctima, no? De si has patit violència, la culpa, la vergonya, aquest aïllament que moltes dones et comenten que es troben sotmeses un cop manifesten, o allò de dir, ostres, pobre, a mi això que t'ha passat a tu mai m'hagués passat. Desmuntar aquestes idees és clau per acabar també, o per lluitar contra la violència masclista. Mireu, aquí per exemple, segons l'enquesta aquesta europea, el 49% de les espanyoles han evitat determinats llocs per por. I augmenta el 53% quan fem el total de dones europees. Per tant, és una conducta molt habitual, és molt, molt evident. Val? Llavors, bueno, com que us he anat dient coses i tampoc em vull extendre de manera excessiva, sí que m'agradaria que integressin molt la idea aquesta, no?, d'aquest model de por feminitzat, val? Amb aquesta intencionalitat, el per què es construeix, val? I que sobretot tinguem present que, per exemple, una d'aquestes dades, és que jo sóc la gran, m'encanten les xifres, perquè a vegades si no és com que parlem de l'eteri, no? I posar xifres a mi sempre em va molt bé per poder, doncs, bueno, dibuixar millor del que estic parlant. Per exemple, en el cas de les nenes, si fem una comparativa entre nenes i nens, quan són criatures, les nenes tenen tres vegades, entre dues i tres vegades més probabilitats de ser víctimes a mans d'un conegut que un nen. Val? A mesura que aquestes nenes van creixent, esdevenen joves i dones, amb l'edat adulta, aquesta diferència entre la possibilitat de ser victimitzada per algú del teu entorn passa de ser de 2, 3 a 1, de 10 a 1. Tenim 10 vegades més possibilitats de patir algun fet delictiu d'aquests que us comentava per part d'una persona del nostre entorn que no els homes. Per tant, per moltes campanyes de vagin cuidado amb la cartera, vagin no sé què, sí, muy bien, però és que a les dones ens està passant unes altres coses. Val? Llavors, hem de tenir, d'alguna manera, poder donar la resposta amb aquestes dades que, a més, estan, a més, refrendades per aquesta enquesta europea que ara ha sortit. Jo amb això sí que no m'hi extendré més. Sí que el que vull és només posar-vos quatre dades sobre el que està passant aquí a Catalunya. M'agradaria fer èmfasi a... Bueno, ja esteu veient que hi ha hagut la tendència és una certa tendència a la disminució pel que fa a les dades que estem recollint, aquestes sí que són dades policials, i a més veiem que l'impacte de la crisi, tot i que s'ha d'anar molt en compte en com s'explica, perquè no, la crisi no és el motiu pel que hi ha violència masclista, però sí que és un dels elements que està dificultant a moltes dones que prenguin la decisió de denunciar. Val? Les està encara posant una llosa més a sobre, val? Perquè realment hi ha, evidentment, en la nostra economia domèstica de cada un hi ha les retallades, no?, pels sous, però a més a nivell també dels serveis públics hi ha retallades, i això fa que moltes de les dones no tinguin les ajudes que tenien, no tinguin els serveis públics d'atenció jurídica, psicològica que tenien, i per tant que ens sentin molt més soles a l'hora d'emprendre aquest camí. I dintre dels elements pel que no es denuncia, no?, un d'aquests també, la falta d'aquests recursos econòmics és important. Llavors, també ara que també hi ha un públic, doncs, força jove, dir-vos que més el 55% de les denúncies que tenim les posen noies joves de menys de 35 anys. Val? Per tant, la violència masclista està impactant d'una manera clara amb la població jove. Ja veieu que comencem a comptabilitzar, hi ha diferents cohorts de 15 a 19, de 20 a 24, però tot conjunt fa el 57% del total de les denúncies. Això ens diu dues coses. Una, que és que les dones joves avui en dia estan patint violència, per tant la violència, per desgràcia, encara està deixant un llegat important i d'alguna manera s'està reproduint amb les generacions futures. Però per un altre costat, intentem buscar el missatge esperançador de... Podria ser, que és una de les hipòtesis que tenim sobre la taula i que hem d'acabar d'analitzar una miqueta més a fons, que les dones joves també facin el pas de denunciar i que d'alguna manera visibilitzin més els processos de violència que estan patint. Perquè què ens trobem? Que dones molt grans que han patit violència al llarg de molts anys, la mitja abans era això que us comentava, d'uns 10 anys d'haver estat patint violència, 15, 20 anys, ara sembla que els processos potser semblaria o apuntaria a que són més curts i que les dones... identifiquen la situació i presenten una denúncia. Ara bé, també és cert que aquestes situacions d'oposar una certa resistència, trencar amb el cercle de la violència i dir no al maltractador, també les posa en més situació de risc. I com que les posa en més situació de risc i a vegades no tenen tota la suficient protecció que necessitarien, doncs és la franja que tenim més víctimes mortals, les noies joves. Val? Llavors, tot això és una amalgama molt complexa que s'ha de seguir estudiant per veure què està passant. Però realment, la població jove, els nivells de violència són importantíssims. El que us deia, les víctimes mortals que tenim, i a més aquest any, per desgràcia, és dels anys que més víctimes mortals tenim, perquè el 2012 aquí ha comptabilitzat uns fills d'una dona que també va morir amb ella, però a més la meitat d'aquestes víctimes havien presentat denúncia. D'aquestes havien demanat ordres de protecció, tan sols se n'hi havia concedit a 3 i en el moment en què va succeir el fet, cap d'elles tenia una mesura judicial en vigor, per tant, totes aquestes ordres de protecció havien caducat. Tot això que ens està posant sobre la taula, que els processos de violència, segurament, com que són molt llargs en el temps, les ordres de protecció han de respondre més al procés de la violència i no tant als processos judicials, perquè potser se'ls hauria de donar cobertura més temps. Això és el que també hem d'anar analitzant. Perquè el risc, la situació de risc, quan a nosaltres ens arriba una dona, li fem com una radiografia puntual en el moment, no? Per veure quina situació està vivint. Però aquest risc és algo viu, és algo dinàmic. No hi ha perfils de víctimes ni de maltractadors, però sí que hi ha indicadors o elements que ens ajuden a crear com situacions de risc. I aquestes situacions de risc que es donen van variant amb el temps. Llavors això és el que hem d'anar veient, si aquestes ordres de protecció són efectives, si s'han de mantenir més amb el temps, amb quins recursos compten aquestes dones, per evitar evidentment qualsevol víctima mortal, però a més aquestes que han fet el pas de denunciar doncs, que també han trucat a la porta i per tant doncs, és terrible que caiguin en aquesta situació. Només dir-vos que per desgràcia de les víctimes que ens arriben tan sols el 57% se'ls dona un ordre de protecció i la resta des de Mossos d'Esquadra se'ls fa un seguiment d'ofici perquè es pensa que és una situació prou greu com per donar-los un seguiment però que no tenen un ordre de protecció. És el que us he dit abans, no? Aquests tant percents doncs, que realment són força terribles. I llavors, només apuntar-vos a altres formes de violència, d'altres tipus de violència masclista. Aquí ja veureu un augment molt gran d'agressions sexuals, però és perquè aquí hem inclòs, perquè pensàvem que reflectir la violència sexual només com a agressió sexual quedàvem curtes. I hem inclòs altres tipus, com abusos sexuals, com temptatives d'agressions sexuals. I penseu que si estem parlant de pràcticament uns 800 casos i les enquestes de victimització apunten a que tan sols es denuncia un 5% de la violència sexual que es dona, quan fas extrapolació, les xifres realment són brutals. Val? I a més hi ha un problema importantíssim, que aquí es centra molt en edats molt joves. Val? Hem fet enquestes amb instituts i moltes de les noies apunten a que les seves primeres relacions, crec que era quasi un 30%, havien estat forçades, val? Sense el seu consentiment. Això és allò que parlen del dating aquest, no? O quedar, tal, aquestes que s'està treballant molt perquè són situacions que a més llavors les noies ho expliquen, per exemple, amb alguna amiga, i és allò típic, home, però si tu estaves a la discoteca amb aquell noi, o si tu vas pujar al cotxe amb ell, però si us estàveu enrotllant i tothom ho va veure, però si t'estàs... o si és la teva parella, Val? Penseu que la principal violència sexual que s'està donant i s'està recollint és la violència en el si de la parella. Per tant, aquest mite que tenim, no? que la violació no es dona en el matrimoni o en les parelles, és totalment erroni, és a la inversa. És la violència sexual que més es dona. I a més és allò que parlàvem. Es dona d'una manera reiterada, no és un fet puntual, sinó que es va mantenint en el temps. Val? Llavors també és important, tot i que no m'hi podré extendre massa, altres tipus de violència masclista, com és la mutilació, els matrimonis forçats, el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, la trata, importantíssima, i per desgràcia aquí a Catalunya tenim un impacte brutal d'aquest tipus de violència masclista que, bueno, que genera una... és una quantitat d'economia submergida brutal i que ja veieu, per exemple, tota la zona del nord, no? Com venen molta gent doncs, de França, d'aquí, que consumeixen aquest tipus bueno, que consumeixen sexe i, per tant, tenim, per desgràcia, a Catalunya una invasió importantíssima de xarxes de crim organitzat que estan prostituint, obligant a prostituir-se aquestes noies. Penseu que més del 80% de les noies que veieu que s'estan prostituint, al darrere hi ha una situació de trata. Val? Per tant, dones que exerceixen lliurement n'hi han, però realment representen un petit tant per cent. La major part d'elles, al darrere, les estan obligant a prostituir-se, estan obligades a unes condicions terribles d'esclavatge del segle XXI. Per tant, crec que és important que no es deixin davant d'aquestes violències perquè també ataquen directament a les dones i formen part d'aquesta visió més general. Llavors, bueno, únicament jo només dir-vos això, que per nosaltres la clau, no?, i la passa segura és aquest treball amb la gent jove, perquè realment aquestes xifres són molt preocupants, però bueno, hem de donar-li la volta i pensar que també s'estan atrevint a denunciar. I bueno, per últim, doncs, l'objectiu, no?, poder viure amb aquesta plena llibertat, amb aquesta societat igualitària, crear aquestes identitats globals, múltiples, no?, d'alguna manera una visió més integradora, no?, i crear aquesta consciència col·lectiva que permeti que tant homes com dones ens desenvolupem de la mateixa manera en una situació d'igualtat. I renunciar algun dia a la renúncia que fem moltes vegades de manera inconscient i perquè la societat doncs, ho posa gens fàcil, doncs, pel sol fet de ser dona. I bueno, jo per part meva només volia acabar amb una frase de Michel de Montaigne, perquè com que a més és un home i estem parlant, no?, del segle XVIII, doncs que les dones, no, ja ho deia en el seu moment, les dones no s'equivoquen quan rebutgen les regles que introdueixen al món, sobretot perquè els homes les van fer sense elles. En aquell moment ja ho deia Michel de Montaigne, vull dir que per desgràcia això es manté i bueno, m'agrada sempre acabar la presentació amb aquesta frase. I aquí bueno, és una mica l'article que recull tot això. I qualsevol cosa...